El Tribunal Suprem no aplica l'amnistia als delictes de malversació i manté ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Lluís Puig. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha conclòs que no es pot aplicar l'amnistia al delicte de malversació que s'imputa en la causa del procés a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Lluís Puig, i, per tant, manté les ordres de detenció espanyoles que pesen sobre tots tres. El jutge defensa que el que buscaven amb la independència de Catalunya era enriquir-se i que, amb això també, van perjudicar els interessos financers de la Unió Europea, que són justament les dues excepcions que contempla la llei d'amnistia per no poder-la aplicar. Ara, quin escenari s'obre pels afectats? Madrid, Àngels Lafuente.
Doncs s'obre un nou escenari del tot previsible, perquè tenint en compte que el magistrat Pablo Llarena ha argumentat que no es pot aplicar l'amnistia als delictes de malversació i considera que no hi ha cap dubte de que els encausats es van enriquir i van afectar els interessos financers de la Unió Europea, el pas següent és presentar un recurs al Tribunal Suprem i esperar la seva decisió. Apuntar que a Marta Rovira sí se l'amnistia perquè no estava acusada de malversació i sí de desobediència.
Això passa el dia en què s'ha difós uns àudios del jutge de l'Audiència de Barcelona, Joaquín Aguirre, en què es vanta d'haver aturat el mes de gener la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats, l'endemà que Junts la tombés perquè considerava que calia introduir-hi millores, Sara Riera.
El so d'aquesta conversa d'Aguirre amb uns funcionaris no és prou nítid, però sí que s'entén com admet que la reobertura de l'operació Volhov, on podia imputar per traïció Carles Puigdemont, entre d'altres, també serviria per liquidar el govern del PSOE. Aquests àudios els ha difós el mitjà digital Canal Red.
Ayer se tumbó, lo de la ley de amnistía se tumbó por bien.
Claro, es que no será la tumba, sino será... Al gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está. A tomar por culo.
I a França, dretes i esquerres intentaran concentrar el vot per evitar una victòria total de l'extrema dreta diumenge que ve a la segona volta de les eleccions legislatives. L'estratègia de l'esquerra, el Front Popular de Jean-Luc Mélenchon i dels partidaris del president Emmanuel Macron en la segona volta de les eleccions a França marcarà com de profund serà el forat que faci l'extrema dreta al país diumenge que ve, que juga el color del futur primer ministre i del govern francès.
Ahir, després de la victòria històrica en aquestes legislatives del reagrupament nacional de Marine Le Pen, Mélenchon i Macron es van comprometre a retirar els seus candidats en tercera posició i van fer crides a unir-se darrere dels que tinguin més possibilitats de guanyar l'extrema dreta.
Però tothom secundarà aquesta proposta a París, Isabel Galí?
Doncs no, no tothom se la creu. Alguns líders importants d'ensemble al moviment de Macron s'han negat a donar opció als candidats de l'esquerra alternativa de Jean-Luc Mélenchon i han dit que no retiraran els seus candidats centristes en tercer lloc.
On l'extrema dreta sí que té el territori dominat és a la Catalunya del Nord. Si es cullen quatre diputats i un ja va guanyar ahir directament a la primera volta i no li caldrà, per tant, anar a la segona.
La victòria allà de reagrupament encara ha estat més contundent que la que van tenir a les europees. Van superar el 45% dels vots i mantenen un 20% d'avantatge sobre la segona força a tot arreu, que és el partit del pacte dels partits d'esquerra. Sentim el sociòleg i expert en extrema dreta, Gautier Sabrià.
Tenim una tercera força que és el macronista. Molts d'ells votaran a l'extrema dreta i aquest cop podem sospitar que hi hagin circunscripcions on l'extrema dreta aconsegueixi un 55 o un 60% dels vots, que seria un vot històric.
De tornada a Catalunya, la pluja de les últimes hores han provocat afectacions a diversos punts del país. El 112 ha rebut 57 trucades, la majoria provinents de la Noguera. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i s'espera que la pluja es mantingui ben bé fins aquest vespre.
Sí, les pluges es desplaçaran cap a l'extrem nord-est del país i la Catalunya central. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la cap d'equip del Centre de Coordinació d'Emergència Rosa Mata demana de precaució.
El més important seria molta precaució en el trànsit i no apropar-se doncs, a les lleres de rius, torrents, rieres doncs, que poden tenir crescuda sobtada.
De seguida ho ampliarem a l'espai del temps. Mentrestant, avui, finalment sí, ha baixat l'IVA de l'oli d'oliva i de la llum.
L'oli té un IVA del 0% i els establiments venen avui l'ampolla de litre d'oli per uns 50 cèntims menys que ahir. Pel que fa a la llum, els consums a partir d'ara tenen un IVA del 10% en lloc del 21%. Segons Laura Garcia, del Col·legi d'Enginyers Industrials, tot fa preveure que l'electricitat es mantindrà en aquests nivells fins a finals d'any.
La demanda elèctrica a Espanya està augmentat degut a la recuperació del consum industrial, principalment. Llavors, l'altre aspecte que acaba condicionant el preu de cotització és els costos de CO2, d'emetre CO2.
I en temps de cultura mirarem enrere i ens fixarem en els discos més destacats que s'han publicat aquests primers 6 mesos de l'any 2024. Per exemple, aquest...
Poder romàntica, poder satànica.
Mushka, per aquells que no la conegueu, serà la Mushka i d'altres, els millors discos del 2024 en aquesta primera meitat de l'any, de seguida al Temps de Cultura. Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
A l'Eurocopa avui tindrem dos equips més classificats pels quarts de final.
Sortiran del França-Bèlgica i del Portugal-Eslovènia. Ahir es van classificar Anglaterra patint i Espanya golejant. I amb la Mireia Vera analitzarem el moment d'aquestes seleccions. I sabrem què ha passat amb l'empresa que posava el nom a l'estadi de l'Espanyol. Avui el club ha anunciat que trenquen l'acord per impagament.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a la Ronda Litoral hi ha cua de Cornellà a l'Hospitalet en direcció al Nus de Trinitat a causa d'un accident que talla un carril. També 6 quilòmetres de retenció a l'AP7 entre Amposta i Masdenverge en direcció Castelló per a retirar els vehicles que han tingut un accident tallant un carril. Per obres hi ha llarga cua a la Ronda de Dalt des del Nus de Trinitat fins a Vall d'Hebron en direcció Llobregat i de Pedralbes a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat, perquè recordem que hi ha un carril tallat a l'esquerra per cada sentit.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Hem tingut el matí passat per aigua, sobretot a la costa i al sud. A la tarda diem que més aviat cap al nord. Al final haurà plogut a tot Catalunya o en algun lloc no?
A l'extrem nord-oest, ben poca cosa o gens. És a dir, tot el que és sector del Pirineu Lleidatà, per entendre'ns, en aquesta àrea no ha arribat. En canvi, durant la nit passada, Déu-n'hi-do Balaguer, 53 litres per metre quadrat, cop màxim de 100 km per hora en el cas de Talarn, ventades i patacs d'aigua destacables. I com molt bé deies, durant el matí cap al sud, 64 litres, gairebé 65 a l'Aldea, al Baix Ebre. I sí, a la tarda cap al nord-est, sobretot àrea interior, no a la Costa Brava o esporàdicament, però sí al Pirineu Oriental i aquest sector. Els pròxims dies, temps molt més estable i, evidentment, màximes bastant més altes.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 8 minuts. Ho hem dit a les dues, el Tribunal Suprem rebutja amnistiar el delicte de malversació als líders de l'1 d'octubre i manté així les ordres de detenció a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Lluís Puig i no retira la inhabilitació d'Oriol Junquera, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa. El jutge Pablo Llarena, doncs, com que no té cap dubte, no presentarà cap consulta a la justícia europea sobre aquests casos. I ara, als afectats, només els queda l'opció de presentar recurs. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Després de setmanes de silenci, el Tribunal Suprem ha parlat i ho ha fet per confirmar que no es pot perdonar. Per tant, no és amnistiable el delicte de malversació en la causa del procés. Per tant, el Tribunal manté les ordres nacionals de detenció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig i no retira la inhabilitació fins als anys 2030 i 2031 per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa. A l'escrit, els magistrats argumenten que no es pot amnistiar la malversació perquè, diuen, hi ha hagut ànim de lucre i ha afectat els interessos financers de la Unió Europea. Aquests dos supòsits excepcionals es poden atribuir de ple a l'expresident català i als consellers de Salut i Cultura, respectivament. Segons Llarena, els tres encausats tenien a la seva disponibilitat els fons públics confiats al govern de la Generalitat i que van utilitzar per fer front als costos del referèndum. No és el mateix cas que el de Marta Rovira, acusada de desobediència i, per tant, entra dins de l'escenari de l'amnistia. Fons del Suprem apunten que no està tot dit ni decidit. Davant la resolució de Llarena es pot recórrer davant l'alt tribunal.
Tot això el mateix dia en què hem pogut sentir el jutge de l'Audiència de Barcelona, Joaquín Aguirre, vantant-se d'haver aturat el mes de gener la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats l'endemà que Junts la tombés perquè considerava que calia introduir-hi millores. Aquest és el contingut d'uns àudios difosos pel mitjà digital Canal Red, creat per Pablo Iglesias, on el magistrat instructor de l'anomenat cas Volkhov reconeix que la trama russa del procés pretenia torpedinar l'amnistia, Marta Romagosa.
Sí, el so d'aquesta conversa de Aguirre amb uns funcionaris no és prou nítida, però sí que s'entén com admet que la reobertura de Volkhov, on podia imputar per traïció Carles Puigdemont, Gonzalo Boye i Josep Lluís Alay, entre d'altres, també serviria per liquidar el govern del PSOE.
Me ha dicho que ayer se tumbó, lo de la ley de amnistía se tumbó por mí. Claro, es que no será la tumba, sino será... Pronto, al gobierno le quedan dos telediarios alemanes. Dos. Y ya está. A tomar por culo.
A través de la xarxa social X, Carles Puigdemont i Jordi Turull acusen el jutge de prevaricació. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'advocat del president, Gonzalo Boye, ha estat ben gràfic per demanar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que prengui mesures contra Aguirre.
Esta es una manzana podrida y las manzanas podridas lo primero que hay que hacer es sacarlas del cajón.
Des dels comuns, Joan Mena, el seu portaveu, diu que el principal perjudicat de les paraules del jutge Aguirre és la pròpia credibilitat i neutralitat de la justícia espanyola.
Després seguirem amb més política espanyola en aquest cas, però l'esquerra del nou Front Popular i els liberals del president Emmanuel Macron fan càlculs de cara a la segona volta electoral a França, diumenge que ve, per evitar una majoria absoluta de l'extrema dreta. Tres setmanes després de guanyar les europees, el partit de Marine Le Pen fa història en guanyar per primera vegada la primera ronda d'unes eleccions legislatives franceses i està a les portes d'entrar a Matignon. L'anomenat cordó sanitari es posa a prova amb les retirades de candidats per concentrar el vot de cara a diumenge a la segona volta. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Jordan Bardella ha publicat aquest matí una carta als francesos per demanar-los un dia més que votin el reagrupament nacional diumenge que ve. Li cal la majoria absoluta perquè ha dit obertament que amb una de relativa no vol governar. Sap que la resta de partits li podrien plantejar mocions de confiança de seguida. L'estratègia de cara al segon torn, doncs, és radicalitzar el discurs i acusar el nou Front Popular de ser el pitjor, un perill per França, diu Bardella.
Désormais, le choix est clair.
A partir d'ara, l'elecció és clara i França té dues opcions. D'una banda, l'aliança del pitjor, la del nou Front Popular unit darrere de Jean-Luc Mélenchon, que portaria el país al desordre, a la insurrecció i a la ruïna de la nostra economia.
Un Jean-Luc Mélenchon que, malgrat el rebuig que generen molts francesos, ahir celebrava uns resultats bons per al nou Front Popular i donava consignes clares per als seus candidats que han quedat tercers.
Nulle part! Nous ne permettrons...
No permetrem que guanyi el reagrupament nacional enlloc. I per això, en cas que arribin primers, mentre que nosaltres només estem en tercera posició, retirarem la nostra candidatura.
Una generositat que no tot el centre-dreta ha tingut amb la França insubmisa. Líders importants de la Macronia, com l'exprimer ministre Édouard Philippe o l'encara ministre d'Economia Bruno Le Maire, no volen donar aquesta opció als candidats de l'esquerra alternativa.
Faig una crida igualment als nostres electors a votar per un candidat del camp socialdemòcrata, és a dir, un representant del Partit Socialista, del Partit Comunista o dels Verds. Lluito contra el regrupament nacional. Jo no voto per la França insubmisa perquè la França insubmisa té posicions que són contra la nació francesa.
Els que han sigut més clars han estat els republicans, la dreta tradicional. La seva consigna és la mateixa que en les presidencials, llibertat de vot, o sigui, opció per als seus de votar a l'extrema dreta. Uns vots que poden ser claus per a Le Pen i Bardella.
Si ens fixem en la Catalunya del Nord, elecció rere elecció, l'extrema dreta creix fins al punt que un dels quatre diputats que s'escull a les legislatives no li cal ni tan sols anar a segona volta de les votacions. Ha guanyat directament a la primera. Queda demostrat, per tant, que és un territori dominat per l'extrema dreta. Enviada especial a Perpinyà, Laia Claret, com s'expliquen aquests resultats?
Doncs aquí consideren que Macron no els té en compte. Diversos votants amb qui hem parlat se senten abandonats pel govern, que consideren que fa polítiques centralistes i deixa davant d'aquesta zona empobrida. Mentrestant, reagrupament, que es presentava com la veu del poble, no para de guanyar força. S'han dut les europees, les últimes presidencials, té l'alcaldia de Perpinyà i, de fet, les quatre diputades actuals ja eren de reagrupament. Totes repetien i totes han tingut més percentatge de vot que fa dos anys. Fins i tot a Anaïs Sabatini, que venia del partit de Sarkozy, no li cal ni la segona segona volta va treure més de la meitat dels vots. A les tres altres circumscripcions, reagrupament passat el 45% dels vots i manté un 20% d'avantatge respecte a la segona força tot arreu, el Front Popular, la coalició dels partits d'esquerres. En una circumscripció ha passat com a tercera força el partit de Macron, que caldrà veure si es retira. De fet, una de les claus pels resultats de la segona volta són els seus votants, segons el sociòleg i expert en extrema dreta Gautier Sabrià.
Tenim una tercera força que és el macronista. Molts d'ells votaran a l'extrema dreta i aquest cop podem sospitar que hi hagin circumscripcions on l'extrema dreta aconsegueixi un 55 o un 60% dels vots, que serien un vot històric.
La participació aquí ha estat per sobre de la mitjana estatal de gairebé el 68%, ha crescut 20 punts. Si algú esperava que els votants d'esquerres es mobilitzarien per intentar frenar un primer ministre de reagrupament, aquí s'ha demostrat que el resultat de les europees ha animat la ciutadania i ha acabat portant l'extrema dreta a una victòria encara més contundent.
De fet, l'extrema dreta també puja en intenció de vot al Regne Unit, on aquest dijous es fan eleccions legislatives anticipades. Tot apunta a una victòria laborista després de 14 anys de governs Tories. Però la formació de l'eurofòbic Nigel Farage ha tret el cap en alguns sondeigs, fins i tot com a segona força. Farage es presenta per Clacton, un bastió del Brexit al sud d'Anglaterra que ha esdevingut símbol de la decadència britànica que els conservadors no han pogut capgirar. Fins a Clacton s'hi ha desplaçat la colla Ballester-Brumós.
Divertiments, distraccions, anuncia el local a tocar del quarter general de Nigel Farage a Clacton, el poble on intenta per vuitena vegada ser elegit diputat. L'influent artífex del Brexit ha posicionat el partit Reform UK en poques setmanes. Farage domina els mitjans i és assidu a programes de màxima audiència. El seu partit, però, no té gairebé estructura i han hagut de retirar diversos candidats per comentaris feixistes o misògins. Fins i tot van acomiadar-ne un per inactivitat, quan de fet havia mort. El candidat de Kensington, defensor de Jeffrey Epstein, el mantenen. Ell, que viu a Màlaga, explica a Catalunya Ràdio que abans era dels conservadors.
Yo amava mucho a Margaret Thatcher, porque yo sabía que ella podía salvar Inglaterra. Es la misma mentalidad que tengo con Nigel Farage.
La immigració és sempre l'eix de l'argumentació.
Es una gran diferencia entre la gente que está viniendo ahora que la gente que está viniendo antes. Estaban hablando de la religión que tiene de conquistar Inglaterra con la religión. Y no voy a decir qué es la religión, y pienso que tú la sabes.
Clacton és el poble del Brexit, al sud d'Anglaterra. És una zona empobrida amb el percentatge d'atur més alt del país i on Farage té seguidors més fidels, com aquests veïns que expliquen a Catalunya Ràdio el perquè.
Tots els votants de Reform UK són molt fidels, no ens farem enrere.
Necessitem un gran canvi, oi? Doncs és perfecte. Abans de la pandèmia, la immigració no era un problema, eren uns 100.000, però després s'ha disparat.
Reform UK és una empresa, no un partit polític, i Farage n'és l'accionista majoritari.
Més coses, passen dos minuts d'un quart de tres de la tarda. Pedro Sánchez proposa limitar el finançament públic dels mitjans de comunicació privats. Vol posar fre així a la difusió de notícies falses a través de tabloides digitals. La mesura s'inclourà dins del seu pla de regeneració democràtica que va anunciar després de saber que la justícia investigava la seva dona a partir d'informacions publicades en portals vinculats a l'extrema dreta. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. A banda de blindar per llei el dret a l'honor i el dret a la rectificació, Sánchez apunta als mitjans digitals que, segons ell, viuen més de recursos públics que de lectors. En una entrevista a la cadena SER ha proposat modificar la llei de publicitat institucional per reclamar-los més transparència i tallar-los l'aixeta dels diners.
Y creo que es importante que, siguiendo la estela de Europa, incorporemos transparencia en la financiación con recursos públicos de estos medios digitales o pseudomedios digitales y tabloides digitales, porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos, como estamos viendo por parte de algunos gobiernos de la derecha con la ultraderecha.
I es referia Sánchez a la Comunitat de Madrid. Ha estat la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, qui l'ha acusat de llançar una cacera contra els mitjans que li són crítics.
Advierto a todos los medios de comunicación que no sean del gusto del gobierno, todos los medios de comunicación que él decida que expanden bulos serán perseguidos y ahogados, mientras la semana pasada conocimos la financiación y cómo él maneja el dinero público para comprar voluntades.
Sánchez ha confirmat també que el pròxim dimecres 17 de juliol detallarà el seu pla al Congrés i buscarà després la col·laboració dels seus aliats parlamentaris perquè, en tornar de les vacances d'estiu, pugui iniciar els tràmits legislatius corresponents.
I mentrestant, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero veu factible una entesa amb Esquerra Republicana en matèria de finançament. L'expresident espanyol parla d'un model singular dins l'Estatut com a punt de partida en les negociacions obertes per la investidura de Salvador Illa i de trobar la fórmula que possibiliti l'acord, com en el cas de l'amnistia, Núria Oriol.
No aposta, però, en cap moment per un concert econòmic fora del règim comú, tal com exigeixen els republicans, però sí que és partidari d'acostar posicions amb esforç, diu, i innovació. Són declaracions en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Tenemos que abrir todas las carpetas necesarias con una apertura innovadora y creativa. Fíjese lo que ha sido la ley de amnistía, donde se ha hecho un grandísimo esfuerzo, y por qué no lo podemos hacer en otras áreas que son tan sensibles.
I ha recordat el model econòmic dins l'Estatut que defensen d'entrada els socialistes.
Que no se pierdan posiciones en función de la renta per cápita que se tiene antes y después de esa aportación, sea una realidad, y luego que se desarrolle las previsiones del Estatut en cuanto a la agencia tributaria y a un posible consorcio. Digamos como punto de partida.
Zapatero reclama calma i paciència en les converses en marxa per formar executiu a Catalunya.
I Esquerra Republicana obre una investigació interna per esbrinar qui va encarregar els cartells que vinculaven Ernest Maragall i l'Alzheimer que té el seu germà Pasqual Maragall. Segons ha avançat en exclusiva el diari Ara, avui aquest matí, l'operació de desprestigi durant la precampanya de les eleccions municipals de l'any passat es va impulsar des de dins del partit, des de dins d'Esquerra. La informació assenyala que va ser un militant de la noia qui va organitzar l'encartellada, però per sobre seu estan en el punt de mirar els màxims responsables de comunicació d'Esquerra en aquell moment, Albert Prat.
Sí, aquesta mateixa tarda l'actual líder del partit, Marta Rovira, ha convocat una reunió d'urgència per posar en marxa els tràmits interns i aclarir qui va tenir la idea de fer aquells cartells on hi apareixia la cara dels dos germans Maragall amb el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. La portaveu dels republicans, Raquel Sans, ha demanat perdó als qui pateixen aquesta malaltia i ha remarcat que la direcció serà implacable.
S'esclariran totes les responsabilitats i es prendran totes les decisions que s'hagin de prendre un cop haguem verificat doncs, aquestes informacions que avui es publiquen.
Després que Ernest Maragall denunciés la campanya als Mossos, la investigació va demostrar que havien sigut tres joves d'Igualada els que havien penjat els cartells per Barcelona. Segons l'Ara, els hi va encarregar la feina un militant de la noia, però la incògnita és si va ser una campanya orquestrada o no des de la direcció nacional. El diari assegura que el màxim assessor del president aragonès, Sergi Sabrià, s'enviava missatges amb aquest afiliat i que tant Sabrià com l'aleshores vicesecretari de Comunicació d'Esquerra, Marc Colomer, van saber ben aviat que els cartells s'havien fet a casa. Ara bé, tots dos neguen estar-ne al darrere i l'actual direcció d'Esquerra, segons l'Ara, apunta un altre nom, el de Tolo Moya, pròxim a Junqueras i que també tenia responsabilitats en la comunicació interna. Sense donar noms i cognoms, la portaveu dels republicans ha explicat que un empleat de la casa va confessar que hi estava implicat i que de seguida se'l va apartar.
És a dir, si vostè em pregunta, era una persona que treballava per Esquerra Republicana i, per tant, fins aquí la nostra responsabilitat. A partir d'aquí crec que no en traurem res més.
Fa només uns instants, Oriol Junqueras, aleshores al capdavant del partit, ha dit a través de les xarxes socials que no en sabia res, ha assegurat que està sorprès i decebut i que demanarà a la direcció que prengui totes les mesures.
Un quart i mig a 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida més coses aquí al Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Jo sempre tinc verdures i fruites de mil colors, poma, cirera i també meló, ceba, pastanaga, col i espinacs. Tinc el meu plat humano equilibrat. Jo menjo amb ritme.
Les fruites i les hortalisses ens ajuden a seguir el ritme. Programa escolar finançat per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
No et perdis els millors espectacles d'aquesta temporada amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix del Festival de la Porta Ferrada Sant Feliu de Guíxols, del Festival de Jazz Barcelona amb un cartell de luxe i de l'angoixant obra de teatre Turisme Rural, al Borràs. Ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Si vols preparar plats brutals, maleta de romer o en un pim-pam, devora el llibre de cuines. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
Catalunya migdia.
5 minuts i seran 2:15. La pluja de les últimes hores ha provocat afectacions en diversos punts del país. El 112 ha rebut 59 trucades, la majoria provinents de la Noguera. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i s'espera que la pluja es mantingui ben bé fins aquest vespre, en Alfonso.
Les precipitacions es desplaçaran cap a l'extrem nord-est del país i la Catalunya central. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la cap d'equip del Centre de Coordinació d'Emergències, Rosa Mata, demana precaució.
El més important seria molta precaució en el trànsit i no apropar-se, doncs, a les lleres de rius, torrents, rieres, doncs, que poden tenir crescuda sobtada.
A Balaguer, la pluja ha causat destrosses en equipaments, com la piscina del pavelló poliesportiu, i ha inundat els baixos de dues residències geriàtriques. A Prats de Rei, a l'Anoia, un autocar ha sortit de la via i ha topat contra un arbre i alguns passatgers han quedat ferits lleus. I en algunes platges de la Ràpita, segur de Calafell o Torredembarra, la tempesta elèctrica ha obligat a prohibir el bany.
La tempesta també s'ha fet notar a l'aeroport de Barcelona, amb retards a molts vols que en algun cas han superat les 2 hores perquè s'ha d'espaiar més els enlairaments i els aterratges. Hi ha hagut una dotzena de cancel·lacions i ha incidit també de ple en el transport ferroviari al sud del país. No circulen trens entre l'Aldea i Tortosa i hi ha hagut afectacions entre Ulldecona i l'Aldea. Tortosa, Jordi Barranca.
Bon dia. Bàsicament, el que ha passat és que l'aigua acumulada, sobretot a l'Aldea, ha fet caure la tensió de la catenària. El tram entre l'Aldea i Tortosa està tallat i entre Ulldecona i l'Aldea només se circula per una sola via. Tot plegat ha fet que entre Tortosa i Tarragona hi hagi també transport alternatiu per carretera. Una incidència més per uns usuaris com la Marta Tomàs, acostumats ja als problemes.
Hi havia una incidència molt greu entre les estacions de l'Ametlla de Mar i Tortosa i els trens no circulaven. Finalment, jo he optat per girar cua i buscar una altra alternativa de transport. Avui, per sort, ho he pogut fer, però durant tot el curs 2023-2024 jo he sigut usuària diària de la línia R16 entre Tortosa i Tarragona i dia sí dia també ha hagut moltíssimes incidències, amb la qual cosa és insostenible viatjar en tren a diari.
També hi ha hagut incidències en el subministrament elèctric a l'Aldea i en alguns camins rurals d'Ulldecona que s'han hagut de tancar.
Polítics, juristes i experts en violència masclista consideren que la negació que en fan els discursos d'extrema dreta tira per terra la feina de prevenció dels últims anys per reduir el nombre de víctimes. Avui s'ha fet un minut de silenci en diferents localitats, també a Barcelona, per les 4 dones i els 2 nens assassinats aquest cap de setmana arreu de l'Estat per aquesta mena de violència. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Raquel Gil, regidora de Feminismes de l'Ajuntament de Barcelona, apel·la a l'entorn de les persones que poden estar en risc de ser víctimes de violència masclista.
Des de les administracions, amb la detecció, amb la promoció de noves formes, també de relació entre les persones, però també com a societat. Això ens ha d'intercalar tots, com les acompanyem en un moment tan terrible.
Marina Roig, de la Comissió de Dones Advocades del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, afirma a Catalunya Ràdio que les ordres d'allunyament funcionen, però que cal millorar-les i establir nous sistemes.
I es poden reforçar, per exemple, mesures de vigilància policial sobre l'agressor, que és qui ha de patir la pressió del compliment de l'ordre d'allunyament, a través de processes telemàtiques, no? Es pot reforçar també la conscienciació sobre l'entorn de la víctima.
Roig també creu que el negacionisme de l'extrema dreta pesa en les darreres accions i en el mateix sentit s'ha manifestat des de l'executiu espanyol. L'exdelegat del govern espanyol contra la violència masclista, Miguel Lorente, va més enllà i creu que al marge de la denúncia s'hauria de desenvolupar un sistema de cribatge universal a través dels serveis sanitaris per poder protegir dones i infants.
Ha baixat l'IVA de l'oli d'oliva i el de la llum. L'oli té un IVA del 0% i els establiments venen avui l'ampolla de litre d'oli uns 50 cèntims més baix que ahir. Pel que fa a la llum, els consums a partir d'ara tenen un IVA del 10% en lloc del 21%, Pilar García.
L'IVA 0 de l'oli d'oliva es mantindrà fins al 30 de setembre i a partir d'aleshores pujarà al 2%, com la resta de productes del cistell de la compra que es consideren essencials. El pa, els ous, la llet i les fruites i verdures, entre d'altres. Avui l'ampolla de Verge Extra de marca blanca costa uns 9 euros amb 20 cèntims.
La llum té des d'avui un IVA del 10%, com dèiem, perquè el mes de juny ha superat de mitjana els 45 euros al megawatt hora.
Doncs sí, aquest és el llindar per aplicar el mes següent un IVA més alt o més baix. Segons Laura García, del Col·legi d'Enginyers Industrials, tot fa preveure que l'electricitat es mantindrà en aquests nivells fins a finals d'any. I una de les causes és l'augment del consum.
La demanda elèctrica a Espanya està augmentat degut a la recuperació del consum industrial, principalment. Llavors, l'altre aspecte que acaba condicionant el preu de cotització és els costos de CO2, d'emetre CO2. Un gravamen que acaba condicionant de manera molt significativa el que seria el preu d'electricitat que ofereixen al mercat majorista.
En paral·lel a la rebaixada l'IVA de la factura de la llum, s'ha pujat un dels impostos que també hi ha el rebut, l'impost especial de l'electricitat, que s'aplica sobre l'import de la potència i el consum. Ara el pagàvem al 3,8% i puja al 5,11%. I a partir d'avui, a la llenya i als pèlets de calefacció se'ls torna a aplicar un impost del 21%, en comptes del 10% que teníem fins ara.
El preu del lloguer marca nous rècords. 1.193 euros al mes de mitjana a Barcelona i 869 euros mensuals a Catalunya. Són dades del primer trimestre de l'any de l'Agència de l'Habitatge que no recullen encara els possibles efectes de la limitació de preus en vigor des de mitjans de març, Jordi Canal.
Sí, aquests preus són un 10% més cars, 106 euros mensuals més que un any abans a Barcelona. Al conjunt de Catalunya suposen un 7% més, 56 euros en termes interanuals. Pugen a tots els districtes de la capital i a totes les demarcacions del país. José García Montalvo, catedràtic d'Economia Aplicada de la UPF i expert en habitatge.
Les preces continuen amb la tendència que tenien hasta el momento de crecimiento rápido del precio del alquiler. También es verdad que es un periodo anterior a la entrada en vigor definitiva y ya son muy pocos días a los que afecta el control de alquileres, pero sí que es verdad que hubo un efecto anticipación y por lo tanto eso pudo favorecer el que hubiera una cierta presión adicional al alza de los alquileres.
El nombre de contractes, tot i que es recupera respecte als últims mesos del 2023, es manté per sota de les dades de fa un any, tant a Barcelona, on se van firmar uns 9.800, com al conjunt del país, amb 34.500 contractes al primer trimestre.
Facua Consumidors en Acció denuncia que la llei que prohibeix les trucades comercials no desitjades no ha tingut cap efecte un any després de la seva entrada en vigor. El 98% dels consumidors han rebut una trucada comercial no desitjada l'últim mes i 7 de cada 10 diuen que n'han rebut més de 5, Sara Canyete.
Sí, és el resultat d'una enquesta feta entre 4.000 consumidors que constata que la majoria, a més, no saben com denunciar-ho i que només un de cada 10 sap que ho ha de fer davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per Rubén Sánchez, secretari general de Facua, el govern espanyol ha de revisar l'aplicació de la llei i impulsar campanyes institucionals informatives.
Se podrían investigar protocolos de bloqueo de centralitas dedicadas al spam y requerir colaboración a las propias compañías de telecomunicaciones. Se podrían incluso plantear protocolos por el que se habilite que las telecos puedan bloquear centralitas en las que tengan elementos por los que se ha detectado que se dedican al spam de forma masiva.
La majoria de trucades no desitjades, 7 de cada 10, són d'empreses de telecomunicacions i energètiques.
I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè el director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, assegura que les destrosses en els habitatges de Girona i de Figueres derivades del doble crim de la nit de Sant Joan no quedaran impunes. Malgrat no haver intervingut ni haver fet cap detenció, estan identificant els responsables. Girona, Fèlix Martín.
Sí, el director dels Mossos ha rebutjat les crítiques per l'inacció policial a Figueres, quan un grup de 300 persones amb ganes de revenja van destrossar tres habitatges del barri de Sant Joan, on viuen familiars del presumpte autor del doble crim. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Pere Ferrer ja avança que hi haurà conseqüències per als autors.
Una cosa és que en aquell moment la decisió operativa sigui la de no intervenir i altra cosa és que hi hagi impunitat. I a Catalunya qui la fa la paga. I en aquest cas, doncs, si s'han produït destrosses, hi han diligències obertes i s'està fent una investigació i hi han persones identificades i, per tant, respondran davant de la justícia dels actes que facin.
Continuen els controls policials al barri de la Font de la Pólvora de Girona. També s'ha reforçat la vigilància al de Sant Joan de Figueres. Mentrestant, els dos ferits de bala la nit de Sant Joan van millorant, segons han confirmat avui des de l'Hospital Josep Trueta.
Passant 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
El 25 de juny comencen les obres per cobrir el tram de la Ronda de Dalt comprès entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca, i això provocarà el tall d'un carril per sentit per als vehicles que circulin per la Ronda. Planifica els teus desplaçaments i consulta els canvis en la circulació a barcelona.cat/obres. Fem una ronda més verda i que connecta els barris. La Barcelona que fem. Ayuntamiento de Barcelona.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus.
Catalunya migdia.
Passant 5 minuts de 2 quarts, ja sabeu que els balanços musicals acostumen a fer-se a finals d'any, però ara també es fan a mitja temporada.
Poder romàntica, poder satànica, una maniàtica.
I avui, que és 1 de juliol, volem mirar enrere i fixar-nos en els discos més destacats que s'han publicat els primers 6 mesos d'aquest any 2024, tant d'aquí com de fora. I comencem amb música catalana, i aquesta que sentim, que és la Muixca, Marc Garriga.
El sexy sensible d'Irma Farelo ha aixecat passions amb temes més íntims, melòdics i madurs, però sense perdre la força del seu primer disc. Oques Grasses també han sorprès amb Fruit del Deliri.
Pom, 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 bi, pom, 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 bi, pom, bi, pom, pom.
La banda de Roda de Ter ha fet saltar pels aires qualsevol expectativa amb un disc on es pot trobar electrònica, pop i música urbana. I també hem d'esmentar el Plor aquí de Ferran Palau, una altra de les sorpreses agradables de l'any, el Nostàlgia Airlines de Maria Jaume, un disc vitalista però amb nostàlgia i crítica social, l'Only Hits de Mama Duixa, que reivindica la seva capacitat de crear èxits instantanis, i el debut de Guillem Gisbert, Balla la Masurca, ara sense Manel.
Això a Catalunya, però més enllà de les nostres fronteres...
Les dones al poder. Billie Eilish ha presentat Hit Me Hard and Soft, un recull de cançons d'alta intensitat emocional. Beyoncé ha fet un homenatge al country amb Cowboy Carter. Les noies de The Last Dinner Party han debutat amb el potent Prelude to Ecstasy. I Beth Gibbons, la veu de Portishead, ha debutat en solitari amb Lives Outground, un disc en el qual ha treballat durant 10 anys i en què parla de la pèrdua i de la inquietud que li provoca fer-se gran. I per acabar, Kamasi Washington. El saxofonista nord-americà ha publicat un àlbum totèmic, Fearless Movement, on el jazz i el hip-hop s'agermanen amb una emotivitat inigualable.
Doncs aquests són els millors discos de la primera meitat de l'any. A veure, a finals de l'any 2024, què ens depara els segons 6 mesos?
Tornarem a fer balanç.
I el pianista Marco Mesquida obrirà aquest vespre la 4ª edició del Festival Estiu, que durant tota la setmana ha programat una 15ª de concerts entre Castelló d'Empúries i Empúria Brava. El d'avui serà molt especial, amb el músic al mig de la nau central de la Basílica de Santa Maria, la Catedral de l'Empordà. Castelló d'Empúries, Maria Rovira.
El concert inaugural de Marco Mesquida s'ha concebut amb un format inèdit, amb un piano al mig d'una platea circular a l'interior de la Basílica de Santa Maria. Ho explicava el director artístic del Festival Estiu, Martí Fontclara.
Dintre la basílica, que encara no l'hem utilitzada pel festival. Som un concert amb Marco Mesquida, pianista solo, enmig de la nau central, diguéssim, amb 360 graus, i hi sumem la col·laboració de Roger Mas en un parell de temes, que és una fusió inèdita, i pensem que com a tret de sortida d'aquesta edició és un projecte molt interessant.
El Festival Estiu es desplega per diversos escenaris, com el pati del Palau dels Comtes, però n'hi passaran Blaumut, la Ludwig Band, Triquell o The Gramophone All Stars. L'hivern Fortuny fusionarà jazz tradicional amb elements d'electrònica en un concert a l'hort del convent de Santa Clara, i el claustre d'aquest espai hi actuaran artistes com Gemma Humet, Joan Colomo i també Roger Mas.
El Liceu recupera aquest estiu les microòperes. En farà tres. Una història de soledat, una crida a la revolta i una reflexió sobre l'ús ètic i estètic de la intel·ligència artificial. Totes elles d'autors novells. I ho farà dins la tercera edició del cicle Òpera, amb una H intercalada, que oferirà entre el 12 i el 14 de juliol. Barcelona, Valeria Obreda.
Són les microòperes Azul como una naranja, Contradir la nit i Elisa, que han tirat endavant estudiants i talent novell de les diferents disciplines que intervenen en la creació lírica. Sentim el director general del Liceu, Valentí Oviedo.
Del camp de dramatúrgia o de l'art escènica i compositors que d'alguna manera inicien aquesta aventura en el camp de l'òpera també tinguessin un espai on poder experimentar, equivocar-se i seguir avançant.
Àlex Uller, director artístic del projecte, assegura que es mereixen l'oportunitat.
Sempre ens fixem en els més famosos. Aquí hi ha molts bons creadors. Igual no són molt, molt, molt famosos, però és que ho seran. I els hi hem de donar aquest suport ara perquè ho siguin.
Són peces entre 20 i 30 minuts. Hi haurà dues funcions per dia i es representaran en diferents espais del Liceu.
I la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona passa a dir-se Museu Tàpies i presenta la nova pell que cobrirà la seva façana fins a finals d'any. Es tracta d'un gran mosaic groc fet de materials de rebuig amb què l'artista ganès Serge Atoukei Clotei reflexiona sobre l'ecologisme i la migració, Montse Mas.
Sí, el tapís de 123 metres quadrats present a l'última Bienal d'Arquitectura de Venècia està fet amb el plàstic dels bidons grocs d'oli de cuina que s'escampen per tot Àfrica. Per l'artista ganès, el mosaic posa de manifest les contradiccions del sistema econòmic global, sobretot pel que fa al medi ambient i les migracions.
Most of the materials...
Molts dels materials que utilitzo no provenen d'Àfrica, venen d'Occident. Com pot ser que els éssers humans no es puguin traslladar lliurement i, en canvi, aquests objectes puguin anar amunt i avall per tot el món? Això és el que m'interessa com a artista. Com podem canviar això?
La instal·lació titulada Més enllà de la pell forma part d'un programa més ampli que inclou una rua pel passat colonial de Barcelona demà a la tarda, que acabarà amb un concert del músic senegalès Momi Maiga als jardins del TNC. Pel que fa al canvi de nom a Museu Tàpies, els responsables del centre ho justifiquen amb l'argument que la paraula fundació pot generar confusió entre l'opinió pública.
Catalunya migdia.
Des de fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Centrats en l'Eurocopa masculina de futbol.
Que segueix confirmant que Alemanya i Espanya són les dues seleccions més en forma i totes dues s'enfrontaran a quarts de final divendres.
Capravo us ofereix l'Eurocopa. Capravo, amor etern a l'estalvi.
Una golejada i Anglaterra amb agonia. Totes dues seleccions així es van classificar per als quarts de final de l'Eurocopa, però, com dèiem, amb sensacions molt diferents. Des de l'òptica blaugrana, se segueix amb molta atenció la bona entesa de Lamine Yamal i Nico Williams, que és un dels aspectes destacats de la victòria espanyola a Montsemir.
Lamine Yamal i Pedri van ser els dos blaugranes, titulars a l'Espanya 4, Georgia 1. L'equip espanyol va rebre un gol que va fer l'Enorman en pròpia porta al minut 18. Rodri va empatar pocs minuts del descans i a la segona part va remuntar Espanya i golejar amb una molt bona actuació de Lamine Yamal i, com deies, amb una bona entesa amb Nico Williams. Lamine, però, no va marcar. Luis de la Fuente, el tècnic espanyol, el lloa, però diu que encara té camí per progressar.
Que si almenys hay que seguir teniendo los pies en el suelo. Yo creo que ha hecho un muy buen partido, gran partido, pero creo que podía hacerlo, lo va a hacer todavía mucho mejor. Porque seguramente en determinados momentos había que dar más pausa a esas situaciones de buscar uno contra uno. Él está... con tanta seguridad que le gusta arriesgar demasiado y hay momentos en que igual el partido no invita a eso.
Com és habitual, també va ser titular ahir el català Marc Cucurella. Espanya jugarà els quarts contra Alemanya i Anglaterra, amb una classificació in extremis, s'enfrontarà a Suïssa. Ahir va guanyar davant Eslovàquia la pròrroga, que va forçar amb un gol de Jude Bellingham al temps afegit.
Faltaven uns 20 segons perquè quedéssim fora de l'Eurocopa. L'estat d'ànim ara és molt diferent i això pot fer progressar l'equip. És difícil no admetre que ha estat un dels moments més importants de la meva carrera fins ara.
De l'1-1 al 2-1 per Anglaterra va passar molt poc, just el temps de descans entre el partit i la pròrroga, ja que el segon gol dels anglesos que va fer Harry Kane va ser el primer minut del temps extra. Bellingham, per cert, va celebrar el gol de l'empat amb un gest obscè. Després del partit va dir que era una broma interna de l'equip.
I com va veure aquests partits l'analista del Catalunya Migdia? Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
A Espanya i Anglaterra ja són a quarts, però, com dèiem, de manera ben diferent es van classificar. Comencem per Espanya. Lamine Yamal i Nico són la clau d'aquesta selecció?
Sí, jo crec que són dos jugadors que conviden a buscar aquesta verticalitat, aquest buscar el gol sempre d'Espanya, però m'agradaria afegir-hi Rodrigo, al mig centre. Crec que és un jugador que dona sentit a tot el que passa al seu voltant, que permet que Pedri estigui més lliure, i crec que també és una de les claus més importants que té l'equip.
Hem perdut la comunicació amb la Mireia Vera. Mireia?
Hola, em sentiu?
Sí, et sentim, que t'havíem perdut un moment.
Dic que Rodri per mi és un dels jugadors clau juntament amb Nico Williams i Lamine Yamal en aquesta Espanya, perquè dona sentit a tot el que té al seu voltant, permet que Pedri i Fabián estiguin més lliures, i crec que és un jugador clau.
Anglaterra s'ha classificat, però continua decebent. Tu també assenyalaries, com sembla que ho fa la majoria, i sobretot des d'Anglaterra, que el principal culpable és a la banqueta?
Bé, jo crec que la feina que té Southgate és molt complicada, que és fer jugar totes les estrelles que té com a col·lectiu. Tens molt poc temps per entrenar, però sí que em sembla que és un entrenador que li costa intervenir en els partits i que no ha aconseguit doncs, el que comentava fa uns instants, que és que l'equip funcioni col·lectivament, lluny de totes les individualitats.
Després de l'anàlisi de la Mireia Vera, parlem dels partits d'avui. Dos partits més es juguen, de vuitens a final, Marta García, el França-Bèlgica i el Portugal-Eslovènia.
Este últim començarà a les 9 i Robert Martínez, tècnic de l'equip portuguès, és conscient que al davant té una de les sensacions d'esta Eurocopa.
And what I like is that he gets...
El que més m'agrada d'ells és que és un equip que juga com un equip, i de vegades això és difícil de trobar en una selecció, perquè necessites trobar com pots aconseguir el millor rendiment dels teus jugadors. Eslovènia és un equip que juga de manera excel·lent en el seu sistema, té bones individualitats acoplades a aquest sistema i una magnífica estructura. Wonderful
structure. Però la jornada ja comença amb un dels partits destacats dels vuitens, a les 6, França-Bèlgica, dos equips que han firmat una primera fase poc golejadora amb només dos gols cadascun en els tres partits disputats. Precisament d'això en parla el seleccionador francès Didier Deschamps.
Ce qu'on a fait déjà de bien.
Hem de mantenir totes les coses positives de les ocasions que hem creat. Encara que Bèlgica ha fet tants gols com nosaltres, hem de ser encara més analítics. Això val per qualsevol enfrontament del màxim nivell. Per guanyar un partit has de marcar. També pot passar, ja sigui per un equip o per un golejador, que estiguis alguns partits sense fer-ho. I clar, això també és important i pot acabar condicionant.
Doncs en aquest França-Bèlgica trobem l'altra mirada de l'Eurocopa. Perquè aquest partit és, sens dubte, el plat fort d'aquests vuitens de final de l'Eurocopa. Avui, Eudald Serra, ens recordes que mentre que els francesos han guanyat dues vegades aquest torneig, Bèlgica encara no l'ha aconseguit mai, tot i que fa més de 40 anys va estar ben a punt d'aconseguir-ho.
Parlem de l'Eurocopa del 1980 que es va fer a Itàlia. Bèlgica en aquella època ja destacava a nivell de clubs en competicions europees amb equips com l'Anderlecht, l'Estàndard de Lieja o el Beveren, que el Barça coneix prou bé, però a nivell de seleccions era força desconeguda. La selecció belga es va classificar per la fase final de l'Eurocopa del 1980, que llavors només jugaven 8 equips, i tot i ser la ventafocs del torneig, va arribar a la final i a punt va estar de guanyar-la. Aquella selecció la formaven una generació de futbolistes com el porter Jean-Marie Paf, el defensa Gerets, els migcampistes Van der Eyken i Van Moor, o els davanters Van der Elst i Kelemans, que sens dubte van fer el millor futbol d'aquella Eurocopa. Van quedar primers del seu grup, després d'empatar amb Anglaterra i l'anfitriona Itàlia i de guanyar Espanya, i a la final van acabar perdent per 2-1 amb Alemanya, que va aconseguir el triomf amb un gol a un minut pel final. Bèlgica es va quedar a les portes del que hauria estat el seu primer títol, mentre que Alemanya sumava llavors el segon, amb un jove de només 20 anys, Bernd Schuster, que acabaria sent elegit millor jugador de l'Eurocopa. Al cap de poc, acabaria fitxant pel Barça, procedent del Colònia.
A Capravo estalvies més amb el 2x1. Acumula l'import del segon producte a la teva targeta Club Capravo. Detergent líquid Marsella o Mino Bianco 45 dosis, comprant-ne dos, acumules 9 amb 99. Cafè crema e gusto lavazza 250 grams, comprant-ne dos, acumules 3 amb 49. Combina els productes assenyalats. Capravo, amor etern a l'estalvi.
A El Barça fa dies que us expliquem que estan en negociacions per fitxar la jugadora del Benfica, Quica Nazaret, i avui, Rut Vilà, ja ho podem confirmar.
L'acord ja està tancat, a falta de la firma del contracte. Nazaret arriba al club blaugrana procedent del Benfica, qui el Barça ha pagat, segons fonts de Portugal, pel traspàs, mig milió d'euros, prop del mig milió d'euros. És una futbolista jove, de molt tècnica, que el Benfica ha evolucionat a jugar d'interior al mig camp, avançar la seva posició, primer a la banda i a l'última temporada l'hem vist jugar sobretot darrere de les dues davanteres de l'equip portuguès, de mitja punta. La veritat és que Nazaret al Benfica ha jugat amb molta llibertat, movent-se molt bé entre línies. És una jugadora amb caràcter i amb carisma, representada, a més, per Jorge Mendes, el conegut agent portuguès. El d'aquí que Nazaret és el tercer fitxatge del Barça, després dels de Payor i Robuk, i el club continua tenint sobre la taula la renovació d'Oitana.
Del femení al masculí. Avui és dia 1 de juliol i, per tant, hi ha quatre futbolistes que han acabat contractualment la seva vinculació amb el Barça. Són Sergi Roberto, Marcos Alonso i els Joaus, Félix i Cancelo. Però només en un cas, Ramon Salmurri, podem assegurar que no es tornaran a vestir la samarreta del Barça.
El de Marcos Alonso, després de dues temporades al club amb molts pocs minuts i presència, ha fet només 45 partits en aquestes dues temporades, on va arribar procedent del Chelsea, ha posat punt i final a la seva etapa com a blaugrana. També el club va anunciar els comiats de Joao Félix i Joao Cancelo. Ho va fer en una piulada on posava "no seguiran", piulada que van acabar esborrant davant el rebombori generat. El Barça treballa en la continuïtat dels Joaus. De fet, Laporta va assegurar que comptaven amb ells i es dona per fet que l'any vinent seran a l'equip. Ja veurem si en cessió, com el cas de Joao Félix, o si hi ha alguna obligació de compra, com s'ha parlat entre Barça i City per Joao Cancelo. I a tot això, Sergi Roberto, amb la proposta de renovació damunt la taula condicionada al fair play.
I avui també tornen oficialment els cedits, que són...
Doncs Ansu Fati, Eric García, Pablo Torre, Julián Araujo, Clement Lenglet, Serginho Dest i Àlex Valle.
I abans de tancar la carpeta del futbol, explicar-vos també que l'Espanyol ha emprès accions legals contra l'empresa Stagefront per impagament i incompliment de contracte. I a més, acaba l'acord que tenia amb ella pel naming right de l'estadi. L'Espanyol va firmar al març de l'any passat un contracte de 5 anys amb Stagefront, que ara decideix trencar per aquest incompliment que us comentàvem. Fem una pausa i quan tornem parlem de bàsquet. Es jugaran partits de l'Euroliga, Palau Sant Jordi?
Catalunya migdia.
Presentem la nova 649. De fet, és la 649 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé, millor que mai. Preneu nota. Dilluns per un euro pots guanyar un milió. Dimarts per un euro, un milió. Dimecres per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és tres vegades més fàcil. Això és la nova 649. La millor, perdó, millor loteria. I recorda que amb la 649, toca que toca, Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Li faran coses amb Pol que no es podran reparar per molts diners que tingui.
No tinc diners per malgastar.
Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg. Tots els diners del món. Aquesta nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
Dilluns 1 de juliol, show especial de la tarda de Catalunya Ràdio des de l'Illa Diagonal de Barcelona. Donarem el tret de sortida a tots els festivals de música de la Costa Brava. I serem, a partir de les 4, com cada dia, amb els carquinyolis habituals, l'Empar Moliner i la Llucia Ramis. I a més,
i jo dic que...
les actuacions en directe de Roba Estesa. També tindrem el flamant guanyador d'Eufòria, en Lluís. I alerta, perquè venir té premi. Podreu guanyar entrades per anar als festivals de música d'aquest estiu a la Costa Brava. Dilluns 1 de juliol, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe, a partir de les 4 de la tarda, des de l'Illa Diagonal de Barcelona. La tarda és un festival.
Amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Avui s'ha fet la presentació oficial de Joan Peñarroya com a nou tècnic del Barça de bàsquet. S'ha fet al costat del directiu del Barça, Josep Cubells. Han parlat tots dos. Ernest Macià, per on comencem?
Doncs mira, si et sembla, sentirem les primeres paraules de Joan Peñarroya com a nou entrenador del Barça. El que promet d'entrada, i per marcar també una diferència amb l'etapa anterior, és molt caràcter i demanar que certs jugadors, com Billy Hernán Gómez, facin un pas més. Joan Peñarroya.
Treballarem fort perquè sigui així, amb caràcter, i que transmeti tot allò que el culer vol veure pues a la pista, no? I pues tot el que és esforç, tot el que és compromís, tot el que és ser equip, això són valors que pues no es discuteixen amb un equip al que jo entreni.
I atenció al que ha avançat el directiu responsable de la secció de bàsquet, Josep Cubells, sobre la construcció del nou palau, perquè, tot i que el club està estudiant un palau, diguem-ne, intermig entre l'actual i el que hauria de ser el nou, ens ha sorprès a tots dient que ja hi ha data per posar la primera pedra d'aquest nou palau blaugrana.
La idea és posar la primera pedra del nou palau l'any vinent, ja seria cap al mes de febrer. Esperem doncs que el 2027 doncs el podem doncs ja inaugurar.
Doncs tenim la data de la primera pedra del Palau, Ernest, però crec que l'empresa encara no està decidida qui el farà.
I aquestes declaracions ja et puc dir, Laia, que han agafat per sorpresa a més d'una dins del club. Per tant, ens les agafarem amb prudència, perquè això de les grans construccions ja sabem que sempre hi ha desviacions de pressupostos, de temps, i en aquest cas de temps la veritat és que ningú esperava, ja dic, parlat amb gent dins del club i no els hi constava massa. Per tant, simplement deixarem constància que ho ha dit.
Sí, per això. Són sorprenents aquestes declaracions, però vaja, ho anirem seguint. Tant de bo comencin ja les obres del nou Palau Blaugrana. Per cert, ràpidament, Ernest, aquesta setmana l'equip espanyol de bàsquet buscarà la classificació per als Jocs i sense cap català a les seves files.
És correcte. No hi haurà cap jugador català. N'hi haurà dos del Barça, Pili, Hernán Gómez i Brizuela. Potser, si Espanya es classifica pels Jocs Olímpics, el tècnic Sergio Escariol va deixar entreveure que potser Àlex Abrines, però és efectiu, no hi haurà. Joel Parra a l'equip i, per tant, per primera vegada en 30 anys ens quedem sense jugadors catalans a la selecció espanyola.
I el Tour de França viu avui la tercera etapa i ho fa ja amb Tadej Pogacar com a líder de la prova. Isaac Vilalta, després d'un inici frenètic, avui hauríem de viure la primera jornada tranquil·la. Situació de la cursa en aquests moments?
Mira, uns 100 quilòmetres pel final d'aquesta etapa i realment més tranquil·la del que era previsible, perquè els ciclistes estan rodant a un ritme molt baix i això fa que s'acabi una miqueta més tard del que estava previst, una etapa que s'hauria de resoldre a l'esprint, ara mateix tots els favorits rodant junts. També Tadej Pogacar, com deies, que és líder, i atenció, perquè a la general hi ha 4 homes empatats amb el mateix temps: Pogacar, que és líder, Evenepoel, Vingegaard i Carapaz, i avui, en funció de les posicions en què acabin, hi podria haver canvi, tenir les mateixes distàncies, i Evenepoel és qui ho té millor per sobrepassar Pogacar, només que el superin 3-4 posicions, Evenepoel podria ser el nou líder.
Tot això, si es resol a l'esprint, com deies, els principals noms en què ens hem de fixar?
Mira, hi ha els millors sprinters del món. Jasper Philipsen, Deli, Groenewegen, Kristoff, Bauhaus, Pedersen, Coquart, Sam Bennett. La llista és llarga, però sens dubte els millors són en aquest Tour de França.
El motor encara no fa vacances i el Mundial de MotoGP, el circuit d'Assen, ens deixa una forta sanció per a Marc Márquez i dos lesionats, Aleix Espargaró i Àlex Rins. Tot això en el marc d'una victòria incontestable del campió Bagnaia, Dami Aguilar.
El que està passant ara mateix a MotoGP des del punt de vista de Marc Márquez és que Bagnaia, campió, i Martín, líder, han posat una velocitat més, aprofitant el pas per Mugello i Assen, on el tro de Cervera no és tan efectiu. Ara bé, ahir, un desplaçament lateral del Cerverí provocat per un avançament de Bastianini el va fer caure en una sanció de 16 segons. Aquest any, les exigències de pressió de pneumàtics, un tema de seguretat, són més contundents. I li ha tocat a un Márquez que, des de la quarta posició, lluitant pel podi, va ser desclassificat fins a la desena. L'esperança per al dorsal 93 és que aquest cap de setmana corren a Sachsenring, on hi ha guanyat 8 vegades a MotoGP, però l'any passat no va disputar aquella cursa del diumenge per una fractura, en el que va ser un cap de setmana horrible per ell.
Si no sale un fin de semana perfecto y me encuentro bien y voy rápido, como mucho estaré al nivel de ellos para disputar el podio o la victoria, ojalá.
Aquest matí, per cert, Àlex Márquez ha renovat 2 anys per Gresini Racing i Àlex Rins serà operat aquesta tarda a Madrid d'una doble fractura en una mà. Es perd l'acció del cap de setmana a Alemanya. Àlex Espargaró, també lesionat, és dubte.
I al circuit de Spielberg a Àustria, una topada entre Verstappen i Norris ha aixecat molta polseguera perquè els va apartar de la victòria que es va endur George Russell amb Mercedes. Després d'aquesta topada, només Norris va haver d'abandonar. Verstappen, per tant, segueix líder del Mundial.
Els Jocs Olímpics de París a Catalunya Ràdio.
Simon, Simon Biles serà a París, no hi havia dubtes, però calia certificar-ho amb els complicats trials que l'equip nord-americà fa per seleccionar les gimnastes que el representaran. I Marta García, la texana, tornarà a ser la líder de l'equip favorit.
De fet, les nord-americanes repeteixen el mateix equip que va guanyar la plata en Tòquio amb una única novetat, la presència de la jove de 16 anys, Haseli Rivera, d'origen dominicà, Suni Salí, vigent campiona olímpica, Jadi Carey, or en terra en Tòquio, i Jordan Childs completen l'equip favorit per endur-se l'or amb absència de les russes. És també la tornada a la competició olímpica de Biles, després de la rebaixa d'expectatives en Tòquio, on només va disputar la final de barra i va guanyar el bronze.
Yeah, being in a good mental spot...
Veure el meu terapeuta cada dijous ha estat com una religió per mi. Per això avui sóc aquí. Després de Tòquio, només el fet de tornar al gimnàs ja va ser complicat. Calia treballar de valent i confiar en el procés. No ha estat fàcil, però sabia que tornaria. És important poder tenir algun mentor o guia, sé exactament com se senten les gimnastes més joves i si puc ser jo aquesta guia, per alleugerir-los la càrrega, ho faré.
I més coses del dia, Marta?
Doncs mira, en bàsquet Girona incorpora Naiki Sivande, escorta nord-americà de 25 anys que arriba procedent de la Lliga Turca. El Joventut de Badalona ha fet oficial la rescisió de l'any de contracte que tenia l'aler pivot eslovac Vladimir Brodzianski, per tant no segueixen la penya. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma fitxa el pivot brasiler Leandro Ferreira Azevedo, que firma per dos temporades, el coneixen com a Leandrinho, té 23 anys, i el Barça d'hoquei patins ha confirmat el fitxatge de Sergi Aragonès, de 27 anys, que arriba al club blaugrana procedent del Reus i firma per les dues pròximes temporades. I avui comença un dels clàssics en el tennis, l'Aia Wimbledon, doncs avui juga Paula Badosa i també juga, per exemple, el número 1 mundial, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora al Catalunya Migdia, ja ho sabeu. També a les 7 de la tarda tota la informació esportiva al Tot Costa. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.